Hola, com anem?
Som a Pellús de la Rosa, director del centre Tecnio, el qual aquest centre, centre Tecnio, el centre Easy, concretament, que es dedica a la intel·ligència artificial i a l'aplicació d'aquesta intel·ligència artificial a un seguit de camps, entre ells, inicialment, robòtica, robòtica col·laborativa, i més recentment, els darrers anys, en tot l'aplicació que motiva la xarxa social, tot el que darrerament motiva el que és aquest fenomen que és la internet. No? Bueno, aquí teixivament és un dossier de premsa que és un centre que surt tot sovint. Estem, recordem, al millor algun centre vos ha introduït abans, Tecnio. Tecnio és, és la marca de la Generalitat que certifica que certs grups de recerca, dels quals n'hi ha diversos en aquesta sala, i aquesta universitat, n'hi ha 9 o 10, que tenen una capacitat de transferència notable. Justament la marca Tecnio agrupa uns 150 milions d'ingressos al llarg de l'any, aproximadament uns 100 centres, dels quals nosaltres, amb una facturació estable, són entre el milió i el milió i mig d'euros l'any, en tot un seguit de projectes de recerca i transferència en aquesta temàtica, la intel·ligència artificial. Vale? D'aquí tinc una miqueta l'efecte de la crisi, com veieu, la facturació està baixant, sobretot per l'administració pública, però bueno, estem aquí amb una facturació sostinguda, estable. Com a centre, doctors, investigació, això és el que intentaré transmetre-vos avui. Si vam fer-vos un incís, si mireu de les coses que fem, això és la web de l'ODG, www.odg.edu, suposo que tots l'estan pillant cada dia, estan mirant la web de l'ODG. Llavors hi ha un lloc aquí, un racó, si veieu aquí que té un topos en fàcil, això és un sistema ISAC. És un sistema d'atenció, un sistema de pregunta-resposta, que ho podeu provar, podeu provar com funciona. Bàsicament, això va d'intel·ligència artificial, intenta entendre què és la pregunta que tu fas, i si aquesta pregunta que tu fas, que tot sovint no troba resposta a la web, que no és perquè sigui l'ODG, sinó totes les webs, les grans corporacions o els grans organismes no tenen capacitat, no tenen totes les respostes, te connecta amb d'altres usuaris per trobar una resposta, sobretot perquè un altre usuari, un altre estudiant, és la persona més capacitada per entendre la teva pregunta, no? Ja simplement com a introducció del que és l'Isaac, simplement és això. Target of most citizens' questions. This is mainly due to their local proximity and the variety of responsibilities they carry. ISAC is an innovative online information service, an ICT solution that will expand the capability of various public authorities to respond to citizens' information requirements. ISAC technologically is an open source platform that's modular and has built-in capabilities of natural language resources. The project is aimed at three things: reducing the time, effort, and the burden that citizens and companies have when they need information from their local administration, to improve the efficiency of the citizen information services, reducing their costs in attending the questions of those citizens and the companies. Of course, trying to deploy this concept of ISAC, to deploy it all over Europe, creating a single, unique platform for citizen information services that works in all languages, all across the countries, all administrations in Europe.
Si voleu veure més, aneu a la web. El video continua allà. Simplement és explicar el tipus d'aplicacions que fem des del punt de vista del centre. I hi ha una que potser també coneixeu, que és la del...
Compartir cotxes. Jo també tinc un mes de falta i l'altre mà.
Fes edit. MobilitatSostenible.cat consisteix en fomentar l'ús del cotxe compartit entre la comunitat universitària de la UDG. A través d'una aplicació gratuïta es posa en contacte en temps real a persones que realitzen trajectes similars per a que el facin plegats. Per fer ús del sistema només t'has de registrar a la nostra pàgina web, MobilitatSostenible.cat. cop registrat pots utilitzar el programa fent servir diferents mitjans i dispositius, la pròpia web, l'aplicatiu per smartphone o mitjançant missatges SMS. Tria si ets conductor o passatger, introdueix la teva ruta i de manera automàtica el sistema trobarà a les persones a les que pots sol·licitar compartir el trajecte.
El mateix, si vol veure més, anau a la web, no? Bueno, aquí hi ha el David que vol que vos convida a participar. Bueno, simplement això ha estat per introduir una miqueta el tema o les coses que són capaços de fer com a grup de recerca, que evidentment això és la part maca i visible de tot un treball que hi ha darrere, d'investigació, la part fosca diríem, la publicació en revistes científiques, d'impacte i el treball que fan la gent que està en els laboratoris, gent que com vosaltres un dia s'apropen al grup de recerca, cercant un treball, un projecte de carrera, cercant una trajectòria, que aquesta trajectòria consisteix en fer una recerca, si aquesta recerca després té un cert èxit i és aplicable, s'utilitza en aquest tipus de projectes. Llavors avui el que faig com a explicació és la preservació digital, que és un dels temes que treballem aplicant aquesta intel·ligència artificial i aquest concepte de comunitat, de xarxa. Alguna d'aquestes experiències les hem extretes d'aquesta jornada que hem fet ara fa dos mesos aquí on han vingut gent de per tot arreu per treballar aquest tema de preservació digital, que us explicaré què és. Preservació digital és guardar la informació que teniu, aquest treball fi de carrera o aquella pràctica que heu d'entregar i que pot ser que la perdeu i el profe està emprenyat perquè no heu entregat aquella pràctica i li expliqueu que és que l'he perduda, no sé què ha passat. El fet de guardar aquests documents que tenen un valor, ja sigui immediat o a llarg plaç, principalment a llarg plaç, documents vitals, imagineu-vos que teniu el títol, que vos donen el títol d'enginyers i al cap de 5 anys quan vos ho demanen l'heu perdut, això seria un desfici. Gràcies a Déu a la universitat, pots tornar a la universitat que te facis una altra còpia del títol, que ara avui això és com funciona, però en el moment que tota la informació esdevé digital, en el moment que tota la informació ja neix digital, en el qual et subministres un títol que ja no té contrapartida en paper, en el moment que i això està començant a succeir, en el moment que et subministrin un certificat, una factura que no tindrà contrapartida en paper, sinó que ja serà íntegrament digital, les fotos, quantes fotos tenen en paper d'últim any? Algú ha imprimit una foto l'últim any? No, en sèrio. A qui hagi imprimit una foto, cal sí que li vull fer un homenatge. No pot ser, no m'ho crec. No és molt tímid, però no, vamos, és bastant possible que ningú ha d'imprès. El que ens trobem és que tenim tota la informació, documents vitals, documents personals, documents de treball, guardats al nostre ordinador, i aquesta informació és el que genera aquest increment. Aquest increment és que segueix una cosa similar a la llei de Moore, similar al sentit que és més que la llei de Moore, o sigui, incrementa la informació 9 vegades cada 5 anys. Aleshores, aquest increment d'informació que tots estem experimentant introdueix un risc, i el risc és que es veiem desbordats del punt de vista de preservació. Això, per exemple, aquesta foto d'aquí, són les fotos que en un sol dia Facebook té de tots els seus usuaris. Un sol dia genera tot aquest volum. En digital, aquí les van imprimir i les van escampar, no? En digital. Moltes d'aquestes fotos són xorrades, però algunes d'aquestes fotos són bones, són vitals, és aquella experiència única, és l'únic record que tens en un cert moment d'una certa experiència. Llavors, tecnològicament, de la mateixa manera que les fotos dels anys 80, aquelles primeres fotos a color que s'imprimien en una hora, que potser alguns de vosaltres recordeu, i si no ho recordeu, són aquelles fotos grogues, que ja han perdut el color dels vostres pares i dieu quines fotos més rares, doncs, quan t'ho deixa una nova tecnologia, el risc de que torni obsoleta, en el cas de les fotos que han succeït, aquelles fotos a color imprimides en una hora, i aquestes fotos d'aquí digitals, i tot document, el risc que al cap d'uns anys no sigui recuperable, no sigui accessible, és latent. I se farà evident al cap de, tal com calculen els experts, en 15 anys. Aleshores, aquí fem la recerca sobre com preservar aquesta documentació que tens del punt de vista vital, del punt de vista treball, legal, imagineu-vos que es perd un expedient mèdic i per mort d'això alguna diagnosi vital en el futur no té accés, amb la qual t'han de fer tota vegada les proves, que això passa tot sovint. Digitalment tot això succeeix. I el que hem de fer són solucions. I la recerca que fem és trobar com podem preservar aquestes fotos fent coses com còpies, que és la cosa evident. Qui més qui menys té 2-3 discos, bé, molts no, però alguns, els més precavits, tenen 2-3 discos fent còpies de tots els seus documents. I sapigueu que fent còpies no és gens suficient, perquè de res serveix tenir una còpia que al cap d'uns anys sigui en un format que no pugui llegir l'ordinador de torn amb els canvis que cada any estan introduint, sempre per millor, però que tant Microsoft com qualsevol de les plataformes que te pots trobar que al cap d'uns anys no pots obrir aquests documents. Aleshores, això genera una oportunitat de recerca i una oportunitat de negoci. Ja veieu que la recerca està orientada a les necessitats de mercat, en el qual dius, doncs anem a veure de quina manera podem fer preservació, en la qual diversifiques el risc de que es perdin els documents que tens, i això implica una xarxa social. Jo no sé de les claus de casa vostra, teniu una còpia única, les claus de casa vostra? Hi ha alguna altra que tingui claus de les cases vostres? L'heu deixat a la veïnada? Bé, potser vosaltres no, però la vostra mare o el vostre pare els ha donat a una veïnada, a un amic íntim, a la mare, a la iaia? O no? No sabeu res, les claus no sabeu, vosaltres entreu i digueu, vosaltres feis, obrim-me la porta i entreu, no? Me sembla que les claus és un fenomen sensible i no doneu les claus a qualsevol. Sapigueu que les claus es deixen a gent coneguts i familiars en cas que vos quedeu tancats. Doncs en el cas de les fotos faríem una cosa igual. El que fas és dir, anem a agafar aquestes claus, aquestes fotos, i com si fos una capsa, anem a donar capses, còpies d'aquestes capses als nostres amics que les guardaran per nosaltres. I en correspondència guardaran les fotos dels nostres amics, amb transformacions de migració, transformacions de format, JPEG, MPOC, tots els formats que te puguis imaginar, perquè més endavant d'aquí uns anys tinguem alguna esperança que aquest document, parlant de fotos, documents vitals del tipus, es puguin llegir i es puguin guardar. I això, aquest principi comunitari, dins una xarxa d'amics, aquí ve el concepte de xarxa social, pots desplegar un concepte, dos conceptes de, o dos aspectes de preservació, que és basat en superintel·ligence, que és un tipus d'intel·ligència artificial col·lectiva, que emula el comportament que tenen les formigues i altres tipus de bestioles d'aquestes, que aquest comportament que tenen de cercar, menjar i de reproduir-se, és el que podem, gràcies a aquest principi social, experimentar i reproduir. Aquí veieu com circulen les fotos a partir del teu file system, com se van distribuint dins la xarxa d'amics. I després hi ha una altra tècnica, que són els generic algorithms, que és una altra tècnica de computational intelligence, que ens permet comprovar com aquests documents que se van transformant i se van evolucionant, que vas fent noves còpies en nous formats, que vas incrustant aquest objecte, la teva foto, en un PowerPoint, tot això són mutacions i combinacions de format, mating, que diuen, que permet allargar, tenir alguna còpia visible al llarg dels anys. Fem recerca sobre aquestes dues tecnologies i els resultats, aplicant la mesura de Shannon, que mediu la diversitat d'estratègies que estem aplicant a la vegada amb aquesta distribució dels objectes al llarg de la xarxa social, i me diu quina capacitat en conjunt tindrà de resistir aquesta xarxa social als embats de l'obsolescència. Els embats vol dir els canvis tecnològics que fan que cada vegada que hi ha un canvi tecnològic, cada vegada que Word, que Office s'actualitza, me deteriora els objectes anteriors. Si no, ja podeu experimentar objectes anteriors, objectes incrustats, quan canvies de versió es van perdent, es converteixen en imatge, expliqueu-me que segur que ho heu experimentat tots alguna d'aquestes coses. No sé quant temps me queda.
Uns 5 minutets, amb preguntes i tot. Però,
preguntes i tot. Pues, anirem, diuen que cada vegada que ensenyes una fórmula perds la meitat de l'audiència, ja he perdut la meitat. Pues no ensenyem més fórmules. Per tant, anirem a explicar el que són els experiments. Aleshores, del punt de vista d'experimentació, la nostra obsessió és dir, veure com, mitjançant els principis de Swarm, els principis de Genetic Algorithm, com cada embat tecnològic, cada canvi que fan introdueixen els venedors de software amb un nou format implicat, el deteriorament que introdueix en el grup de fotos, en el grup d'objectes digitals, com podem recuperar l'estat anterior. I llavors és tota una infinitat d'experiments en els quals aquí veieu que cada vegada que s'introdueix un nou canvi tecnològic es perden documents, es perden, no es poden accedir, i com d'alguna manera intentant recuperar gràcies a aquestes còpies, gràcies a aquestes migracions i totes aquestes transformacions. Aleshores, ara mateix, del punt de vista de recerca, sembla que són capaços de recuperar migracions, canvis massius de canvi de format d'un 10%. I l'objectiu de recerca següent és aconseguir un sistema robust per canvis tecnològics del 33% al 50% cada 5 anys. I això en cada sistema de recerca no està resolt. I això és el que estem treballant. Evidentment, aquí el que és simplement aquí explicat com fèiem en genètic algoritmes, són experiments similars. Veieu com cada vegada que hi ha un canvi el sistema intenta recuperar i fa el que pot. Evidentment, la tecnologia encara avui no és capaç de resoldre el problema de la preservació digital. Experimentació en tot tipus de xarxes, en definitiva aquí ja us podeu imaginar que el mètode científic s'aplica rigorosament a condicions inicials, observar quin és el resultat, modificar una característica i l'experimentació. Aleshores, el futur. El futur de tot això, evidentment, és la transferència. La transferència, tal com us he anat insistint, el camp més propens a acceptar que la preservació digital és necessària és el camp de la imatge. La imatge de fotos que tenen un valor sentimental o un valor, un vincle molt fort, i que per tant tu dius, bueno, doncs vull posar esforços, vull treballar per aconseguir que aquesta foto la vegin els meus nets, o la vegin els meus fills, o la vegin. Aleshores hi ha dos serveis en els quals s'està transferint. Un és el piràmid.cat, d'imatge, que és el sistema de Community Cloud, el sistema que experimenta, exactament implementa aquest principi tecnològic d'intercanvi en migracions d'aquests formats. I llavors, això és un exemple de transferència. Els becaris, la gent que ha treballat en recerca, ara estan treballant en aquesta iniciativa, aquesta empresa. Aleshores, itisforever.com seria una altra manera de veure el mateix problema de preservació, més orientat al gift, al regal. Per tant, aquí el mateix. Gent que treballava amb això, ara està transferida i haciendo sus pinitos amb aquest tema de la seva experiència professional amb aquest tipus d'iniciatives. I aquí veieu, doncs, bàsicament, és foto, regal, un regal que ha durat per sempre, it is forever. Bueno, doncs això, he fet una mica el resum, el principi tecnològic i com s'aplica. Tal com veieu, no vol dir que hagin resultats totalment resolts en recerca, és un tema obert, però a mesura que els tens resultats els vas transferint, perquè la millor manera de posar en valor el que estàs fent és que sigui immediatament aplicat, encara que han recercat, dic, tinc tema de recerca per 20 anys, no? Perquè la preservació digital no mos ho acabarem. Quan acabem les fotos hem de passar els documents, els informes, les bases de dades, els objectes de blog, els blogs, els links vinculats als blogs, el Facebook, el Twitter, bueno, no s'acaba. Simplement, si voleu més informació, teniu aquí el newsletter del centre. Newsletter, estem a les xarxes socials, estem al Twitter, al Centre Easy, i podeu seguir, fer seguiment, ja sigui del centre, de la informació que estem generant, com dels diversos projectes que hi hagi, que també podeu trobar la informació a Isinnovat.com. Doncs merci, amb això passa a fer preguntes sobre el tema.
Molt bé, moltes gràcies. I passem ara a les preguntes. Qui té preguntes? Jo en tinc una. A veure, si del que es tracta, perquè pel que jo he entès és que tu envies les teves fotografies i que d'alguna manera te'ls van posant al dia segons la tecnologia que serà en aquest moment determinat. Sí. Fins ara, amb què us heu basat? És a dir, quines fotografies heu agafat que tenien una tecnologia que jo no desconec? I doncs d'una època doncs passada, diguéssim, no? I l'heu passada a una època que, a la que estem, perquè ara no podem anar massa més avançada. Què heu fet?
Bueno, hi ha la tecnologia de Kodak, tot un seguit de fotos dels anys 90, les primeres fotos digitals, que aquest format s'han hagut de migrar tots, no? Perquè si no, no es podien visualitzar de cap manera, no? Val dir que a vegades visualitzar no és només que es vegi o no es vegi, sinó que es vegi igual que l'original. I certs formats antics tenen, quan els passes a l'actual, evidentment, pèrdues de resolució, taques, tot tipus de tornar les fotos grogues des del punt de vista digital. No? Tot això ja està perdut. Això és el passat. El que dius és, vist el passat, que només ha ensenyat les dents, no ha ensenyat tota la violència, prenem mesures ara pel futur, prevent el futur. No? Llavors ara aquí el que fas és, com que no tenim una màquina del temps i no sabem d'aquí 15 anys què és el que succeirà, el que fas és diversificar. Dius, sembla que el format dominant i el que demanarà és aquest, però per si un cas mantindrem aquests altres formats, i aquesta redundància és el que en conjunt t'augmenta les possibilitats de preservació. Mai no tens la seguretat 100%, és un problema estadístic, no? Sembla que dona resistència.
Per tant, aquestes previsions les feu de cares a la gent que es dedica doncs, en aquesta tecnologia, diguéssim, fotogràfica i tal, diu, doncs aquest és el meu punt feble i per tant vull anar doncs, per aquí a millorar això,
Tothom intenta fer el millor pels seus formats, per les seves solucions, tu te creuràs uns i uns se creuran uns altres. Del punt de vista de xarxa social, tot és possible. Aleshores, tu quan comparteixes amb uns amics, un amic dirà, jo confio molt amb el format del RAW, l'altre, no, el format original del RAW, l'altre dirà el WAV i l'altre dirà, saps, cadascú dirà la seva. Dius, bueno, no es tracta de barallar-se, per això són els amics, no? És per passar-s'ho bé, no és per estar discutint, i el que fas és dir, doncs, tecnològicament, no? Dius, bueno, escolta, a què t'ho posa que teva? A casa teva tu decideixes com ho guardes, no? No m'hi posaré. És com si tu des la capsa i la persona la ficaré al garatge, o la posaré bueno, si la poses un lloc humit, li pots dir, hòstia, vols dir que en un lloc humit s'ha guardat les fotos? Sí, 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 perquè jo veia tu mateix, no? O sigui,
sí,
pots
sí,
trobar unes fotos, evidentment, pots trobar unes fotos humides i perdudes en aquella nit.
Sí, sí, sí.
Digitalment, gràcies a Déu, podem fer còpies. Encara fer còpies és relativament barat comparat amb el paper. Aleshores, gràcies a això, podem replicar i utilitzar-ho en mecanismes.
Molt bé, moltes gràcies.